Què tal? Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV. Tot seguit us servim la informació més important del dia. La temporada de pesca de l'encerclament de la tonyina roja s'acaba oficialment d'aquí a una setmana, el 16 de juny, i els 6 vaixells espanyols d'aquesta modalitat són a prop d'extraure ja tota la seva quota, segons han explicat fonts del sector. Així, per exemple, vaixells com el Nueva Panchilleta i Nuevo El Orz ja han esgotat la seva quota i aquest mateix dimarts van tornar al port de la Mella de Mar. Els altres vaixells, Jepus, Leonardo Brull II, La Frau II i Tiogel II, també han port a la Mella de Mar i que han estat, igual que els altres, fent la seva campanya a les Illes Balears, acabaran aquesta setmana en un parell de dies. Així, la temporada ha estat bona i fins i tot, si no hagués estat per les inclemències del temps, la tonyina s'hagués extret en 10 dies i no en 20, com ha passat finalment, el que, segons el sector, prova l'abundància d'aquesta espècie en el mar Mediterrani. Espanya és el país europeu que més tonyina extreu, amb una quota de 2.411 tones. 12.900 són de la Unió Europea. Els vaixells d'encerclament de la tonyina capturen el 30% de la quota espanyola i la resta es reparteix entre les almadraves i la flota de les que viu del Cantàbric. Però pel que fa als almadravers, que també reconeixen que és positiu que s'estigui recuperant l'espècie, segueixen reclamant al govern la publicació d'una ordre ministerial que els permeti incrementar les seves captures. Davant la tardança d'aquesta ordre, hi ha desànim entre els almadravers, que veuen passar el temps i les tonyines sense poder aprofitar la seva abundància. La quota inicial assignada a les almadraves de Cádiz és de 657 tones, que encara no han esgotat. Però la regulació que estan esperant els pescadors d'almadrava que es dediquen a aquest art permetria incrementar la quota d'algunes almadraves i suposaria l'adquisició de fons de maniobra d'altres països com Portugal, les almadraves de les quals encara no han calat les seves xarxes i pareix que no ho faran i no han extret part del seu contingent. També possibilitaria la compra de quotes a altres flotes en el mercat nacional. Des del setembre, 10 alumnes de tercer d'ESO de l'aula oberta de l'Institut d'Ensenyament Secundari Mare de Déu de la Candelera de l'Ametlla de Mar han estat realitzant fins aquesta setmana pràctiques laborals en diversos departaments del consistori gràcies al conveni entre l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i el Departament d'Educació de la Generalitat i, a part de les pràctiques laborals, també han seguit la formació acadèmica. Concretament han estat 10 alumnes de tercer d'ESO de l'aula oberta de l'Institut d'Ensenyament Secundari Mare de Déu de la Candelera i han realitzat la seva tasca de pràctiques a diversos departaments del consistori Calero. D'aquesta manera, els alumnes han pogut conèixer i participar de les rutines de treball dels mitjans municipals informatius, per exemple, on han fet tasques d'arxiu, classificació i difusió, de medi ambient on han treballat en tasques de reciclatge, a la brigada municipal amb feines de neteja, jardineria i pintura, a l'àrea d'esports i al centre d'interpretació de la pesca amb tasques de preparació d'actes, muntatge d'exposicions, difusió i emmagatzemament, al museu de ceràmica amb el manteniment exterior, muntatge d'exposicions i classificació de peces, i a la biblioteca municipal amb arxiu i classificació, a més del telecentre, on han fet tasques administratives. Cada quadrimestre han anat canviant de departament. D'aquesta manera, els alumnes podran obtenir l'ESO a la vegada que han tingut una bona ocasió per conèixer la realitat laboral. Dani Boquera, tècnic de l'àrea d'ensenyament de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i coordinador de l'aula oberta, ens explica en què ha consistit aquesta pràctica.
L'aula oberta és un projecte de l'Institut en què una de la seva finalitat principal, o una d'elles, és ajudar a aconseguir que alumnes que presenten algun tipus de dificultat puguin obtenir l'ESO, que és la formació bàsica i mínima indispensable actualment. Aquestes dificultats són més aviat de tipus de desmotivació, falta d'interès, apatia, per seguir el ritme normal dels estudis. I llavors el que ofereix a l'oberta és la possibilitat d'aconseguir-los, tot i que una part continua sent la formació reglada i formal que reben tots els alumnes, però oferint altres activitats variades.
Per altra banda, Javi Sánchez, director de l'Institut d'Ensenyament Secundari Mare de Déu de la Candelera, ha explicat que el balanç que se'n fa des del centre és positiu, tot i que també es volen aplicar alguns canvis per millorar de cara a l'any que ve.
Sempre valorem positivament aquest primer any de aula oberta amb conveni amb l'Ajuntament, donat que pels alumnes ha sigut una experiència interessant, s'han hagut d'aclimatar a noves feines fora de l'institut i això els ha servit, evidentment, d'experiència. No totes, evidentment, quan se comença una cosa nova, pues, hi ha sempre errades i tot s'ha de perfeccionar, però en general l'institut està força content de com ha funcionat.
Els alumnes que formen part de l'aula oberta, a part de les pràctiques laborals, també han seguit la formació acadèmica. El conveni té una durada de 2 anys, amb la qual cosa al setembre es tornarà a repetir l'experiència. Viure a prop d'una central nuclear no és ni menys ni més segur que habitar en qualsevol altra zona de l'estat espanyol. Aquesta és una de les principals conclusions que s'extreuen de l'estudi epidemiològic sobre la incidència del càncer en l'entorn de les centrals nuclears realitzat per l'Institut Carlos III i el Consell de Seguretat Nuclear. Totes les centrals nuclears i més d'un miler de municipis han estat objecte d'aquesta anàlisi iniciat l'any 1975. Ha afirmat el seu autor, Juan Carlos Lentijo, que diu que no han detectat cap associació entre l'increment del nombre de persones que pateixen càncer i el fet que aquestes visquin a prop de les centrals nuclears. Juan Carlos Lentijo és el director tècnic de protecció radiològica del Consejo de Seguridad Nuclear. Lentijo ha assenyalat que més de 8 milions de persones també han estat objecte d'aquesta anàlisi i ha destacat que l'informe constata que les dosis acumulades de radiació en la població estudiada són extraordinàriament reduïdes i que no tenen a veure amb el càncer. En aquest sentit, Lentijo ha apuntat que, segons l'estudi, l'impacte radiològic sobre les persones que viuen a prop d'una central nuclear és pràcticament el mateix que el que rep la resta de la població. Com a màxim, ha afirmat, rebran fins a 10 microsieverts més, ha apuntat el director tècnic de protecció radiològica del Consejo de Seguridad Nuclear, que acaba d'arribar del Japó per conèixer l'abast de l'accident de Fukushima, i ha assenyalat que les conclusions d'aquest estudi haurien de contribuir a tranquil·litzar a la població que resideix en municipis on s'ubiquen les centrals nuclears, i afirma que les persones que viuen a prop d'aquestes instal·lacions haurien de saber que no tenen cap motiu per preocupar-se. El director tècnic de protecció radiològica ha estat l'encarregat de presentar aquest estudi epidemiològic en el marc d'una conferència celebrada al Col·legi d'Enginyers Industrials de Tarragona. Destacar en aquest cas que les juntes de personal de sanitat i ensenyament a les Terres de l'Ebre han convocat una nova mobilització l'11 de juny, coincidint amb la constitució del nou consistori a l'Ajuntament de Tortosa, ja que prop de 500 persones, 300 segons la policia local, van respondre a la convocatòria de mobilització feta per les juntes de personal de sanitat i ensenyament a les Terres de l'Ebre. La protesta, que va consistir en una concentració a la plaça de l'Ajuntament ahir per la tarda, va ser secundada pel col·lectiu sanitari i de l'educació, tant mestres, professors i alumnes, així com pel moviment dels indignats. La mobilització ha acabat amb la intervenció per part d'un usuari de la sanitat pública i amb la crida per part de les juntes de personal a participar en una cassolada el proper dissabte 11 de juny a les 12 del matí, coincidint amb la constitució del nou consistori. L'empresa Infosa, que explota les salines de la Trinitat al Delta de l'Ebre, ha mostrat la seva preocupació per la manca de celeritat que l'empresa elèctrica fixa Endesa té en la redacció de l'avantprojecte de soterrament de la línia elèctrica que creua l'Istme del Trabucador al terme municipal de la Ràpita i que abasteix d'electricitat aquesta empresa, una de les punteres en producció de sal de la Mediterrània. Després de les converses mantingudes amb els representants del Departament de la Generalitat i del Govern Central, en què s'han mostrat estat interessats per portar a terme aquest projecte de soterrament amb un pressupost aproximat de 600.000 euros, a hores d'ara i després de 6 mesos de la signatura del protocol d'intencions entre les parts implicades, FECSA Endesa encara no ha endegat la redacció del projecte, un fet que retarda l'inici de les necessàries obres de soterrament. Unes obres llargament reivindicades no tan sols per l'empresa, sinó també pels responsables polítics del territori i pel sector turístic i mediambiental de la zona, ja que a més de ser un pas important per al manteniment de l'empresa salina, significaria la desaparició d'un important impacte visual al Trabucador en ple parc natural del Delta. Cal recordar també que el Departament de Medi Ambient, com el d'Energia de la Generalitat, així com la Direcció General de Costes del Govern, estan a l'espera de que FECSA faci un pas endavant per poder solucionar el més aviat possible aquest problema. El professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Agustí Sánchez Arcilla, aposta per un pla d'aportació i retenció de sediments a la línia costanera en el marc del Congrés Internacional del TANET. El canvi climàtic i l'increment associat de temporals marítims més virulents amenaça de redibuixar la costa del Delta de l'Ebre i de molts altres punts de Catalunya, un escenari que, en opinió de l'esmentat professor, obligarà a reorientar la línia de costa facilitant l'aportació suplementària de sediments fluvials en el cas del Delta i retenint els sediments i les platges en zones com el Maresme. Per aconseguir-ho, ha proposat un pla d'actuació seguint l'exemple d'altres països europeus. Aquesta és una de les propostes sorgides en el marc del Congrés Internacional del TANET, que analitza els impactes del canvi climàtic en deltes, estuaris i llacunes costaneres. Destacar, per altra banda, que els republicans cediran la primera i tercera tinença d'alcaldia de l'Ajuntament de Roquetes a Convergència i Unió. El republicà Paco Gas serà investit dissabte alcalde de Roquetes per segon mandat consecutiu després de l'acord de govern assolit entre Esquerra Republicana de Catalunya, la força més votada amb 5 regidors, i Convergència i Unió amb 2. Les dues formacions han reeditat parcialment el pacte d'aquest mandat, en aquesta ocasió sense independents, que no han aconseguit representació ni Partit Popular, i han acordat un programa que vol garantir l'estabilitat de govern municipal a partir de la presa de decisions en base al consens i no amb imposició de cap majoria. Segons han precisat els dos grups municipals, podran discrepar i votar en conseqüència sobre aspectes que no siguin essencials del pacte o no afectin a competències municipals. Dir també que un pacte a tres bandes entre Convergència i Unió, Partit Popular i els independents desbancarà de l'Ajuntament d'Ulldecona la candidata del Partit Socialista de Catalunya i alcaldessa en funcions, la socialista Núria Ventura, que va encapçalar la llista més votada a les eleccions municipals obtenint 4 regidors, els mateixos que els van aconseguir Convergència i Unió. L'acord suposarà que l'únic regidor electe de la llista independent, Celestí Herbàs, assumirà l'alcaldia durant els primers 18 mesos de mandat, mentre que la cap de llista convergent, Núria Balaguer, ho serà durant els 2 anys i mig restants. Balaguer ha explicat la transparència i la millora de l'atenció a les persones i l'optimització dels recursos municipals com a prioritats del govern. L'independent Miquel Aubà ha confirmat que els 5 regidors que han sorgit elegits després de les eleccions municipals a Gandesa per l'agrupació d'independents per Gandesa prendran posició de l'acte de regidors, però es quedaran a l'oposició amb l'objectiu de continuar treballant pel municipi. Tot i encapçalar la força més votada i quedar-se a poc més de 50 vots de la majoria absoluta, Aubà passarà a l'oposició després de 12 anys d'alcalde. En una roda de premsa va lamentar ahir que es canviessin els cromos per vots i pressupostos i es va mostrar convençut que, amb el pacte entre Convergència i Unió i el Partit Popular, a la capital de la Terra Alta s'ha obert la caixa dels trons. Aubà també ha negat que hagués ofert els 4 anys d'alcaldia al Partit Popular. I en l'àmbit esportiu, nova cita per als aficionats i practicants del Kempo, aquesta vegada a l'Ametlla de Mar. ja que aquest dissabte 11 de juny tindrà lloc al Poliesportiu el Campionat Triangular Internacional de Kempo amb la participació de clubs de l'Estat espanyol, Portugal i Itàlia i l'Escola Nacional de Kempo Karate de la República Dominicana com a país invitat i amb una trentena de caleros i caleres participant. Així, organitzat per la Federació Espanyola de Kempo i la LTKKA Espanya a través del Club de Kempo La Cala, durant el matí a partir de les 10:30 tindrà lloc un seminari, és a dir, una classe avançada a càrrec del mestre Adolfo Luelmo, vuitè dan de Kempo i president d'aquesta organització espanyola i de la Federació Espanyola de Kempo, mentre que el campionat començarà a partir de les 3:30 de la tarda, a partir de la qual les categories infantil i adults desenvoluparan les seves activitats, incloent diverses modalitats com ara tècniques, formes, combat, formes amb armes i formes per equips. Al maig del 2008, l'Amella ja va organitzar el quart campionat nacional Larry Tatum Kempo Espanya, organitzat per aquestes mateixes federacions. És moment de repassar titulars d'aquest informatiu. Aquesta setmana ha finalitzat el programa de pràctiques de l'aula oberta. La temporada de pesca de la tonyina roja a punt de finalitzar. Prop de mig miler de persones reclamen a Tortosa contra les retallades del govern. Preocupació a Infosa pel retard de Fecsa Endesa en el soterrament de la línia elèctrica del Trabucador. Proposen reorientar la costa del Delta de l'Ebre davant la previsió de condicions adverses pel canvi climàtic. Un pacte a tres bandes entre Convergència i Unió, PP i Independents desbanca el PSC de l'alcaldia d'Ulldecona. Per la seva part, Esquerra Republicana i Convergència i Unió rubriquen el pacte de govern que convertirà de nou el republicà Paco Gas en alcalde de Roquetes. L'independent Miquel Aubà confirma que es quedarà a l'oposició després del pacte entre Convergència i Partit Popular que el desbanca l'alcaldia. Un estudi conclou que viure a prop d'una central nuclear no comporta un major risc de patir càncer. I dissabte tindrà lloc a l'Ametlla de Mar el Campionat Internacional de Kempo. Això és tot. Us ha parlat Francesc Callao, a control de so estat Finillaó. Fins aquí la informació d'aquest dijous, dia 9 de juny. Us ha parlat Francesc Callao. Adéu-siau. Bon dia.